aquell gran llac de vi. Vaig creure veure-hi la inconsciència. Decidit m'hi vaig llançar i no recordo partir d'una hora. I vaig viure, suposo, inconscient, com si dormís sense dormir-me. I aquella gran il·lusió va salvar la meva vida. I ara sóc en un lloc nou on la teva mort no m'ha vist sense morir, dins meu, i sóc feliç com tu ets ara.
Així de contundents, amb Roger Mas hem encetat aquest espai setmanal amb els amics de Vinzeum. Avui ens acompanya el director del museu, el Xavier Fornos. Bon dia, ben tornat.
Hola, bon dia.
Has escollit Roger Mas i aquesta mort, perquè la mort no mati.
Un desig, no?, perquè la mort continuï sent el que és, no?, i ho puguem disfrutar des del punt de vista lúdic, cultural, des de la música, però que no sigui el tema principal sempre que ens ocupi, que malauradament aquests últims dies o aquests últims mesos, no?, doncs ens està ocupant i preocupant moltíssim. I Roger Mas, ara fa 22 anys, va escriure aquesta lletra en el que deia que el vi, a més, era una mica un salvador, una sortida, diguéssim, per intentar, no?, que la vida es relaxi i millori, diguem-ne, no? I en això treballem nosaltres.
Bons auguris per aquest 2021.
I tant.
El Xavier Fornos acaba de sortir d'una roda de premsa i ha vingut directe fins a Ràdio Vilafranca, una roda de premsa en la qual han fet balanç del 2020. És una cita tradicional en la qual presenten les xifres de l'any anterior i una mica les grans línies d'aquest 2021. Clar, aquest any no ha faltat aquesta cita. El que passa és que seguim condicionats per la pandèmia, per les restriccions, i això ho capgira tot.
Totalment. Acabem de fer una roda de premsa que habitualment primer és una trobada amb els amics. És el primer qui rep aquesta informació, tant el que s'ha fet, o els registres de visitants de l'any anterior, com el que es pretén fer en aquest any que ve, doncs ho fem directament amb una trobada de festa, de celebració amb els nostres amics de Vinzeum. Evidentment aquest any no ho hem pogut celebrar, perquè evidentment les restriccions obliguen, però sí que hem tingut la prudència de que gràcies a la participació activa de Penedès Televisió hem pogut enregistrar en pantalla, doncs, tota la sessió, i la farem arribar a tots els amics puntualment perquè tothom estigui al cas també del que volem explicar, del que volem activar, malgrat tota la situació, i en el moment en què la situació es relaxi una mica i puguem començar a recuperar una normalitat.
Heu pogut mantenir el contacte amb els amics? Com heu reinventat aquesta relació tan especial?
Durant molt de temps, el 2020, òbviament, l'hem mantingut en un pla virtual, en un pla digital, és així, no? És una de les coses que et sap més greu, és aquesta pèrdua de contacte físic, presencial, de les cares conegudes, no?, que durant tots aquests anys ens han anat seguint i han respost a la proposta de Vinzeum, i a més, sempre expliquem, no?, que tenim molts diversos públics en funció de les moltes diverses activitats que programa Vinzeum, i per tant ens agrada veure aquesta diversitat de cares, que aquest any ha estat més complicat de contactar-hi, per bé que hem intentat mantenir el pols cultural de Vinzeum a través de la pantalla, de l'instrument digital que ens permet a distància buscar continguts i generar documents d'interès, doncs, perquè la gent continuï seguint el fil de Vinzeum, ni que sigui a través de la pantalla i a través de la xarxa social, sobretot, no?
Aquesta és, no sé si l'única, però una de les poques xifres bones d'aquest 2020, el creixement a xarxes.
Era un creixement que s'esperava, diguéssim, no? Perquè evidentment hi ha hagut un increment molt notable de l'activitat, derivat evidentment en conseqüència d'aquest confinament domiciliari primer i d'aquest procés de descalada i de desconfinament progressiu. Doncs ens ha obligat, doncs, a concentrar molta de la programació cultural en aquest pla digital, cosa que fins a la data, diguéssim, abans de la pandèmia això no era així, sinó que nosaltres prioritzàvem, i ens agrada molt celebrar, doncs, l'activitat cultural físicament, presencialment, en els escenaris habituals de Vinzeum. Aquest escenari ha canviat, ja no és físic el 2020, i durant, sobretot a partir del mes de març i fins al mes de juny, és absolutament digital. Val a dir, i posem en valor, i he posat en valor en aquesta roda de premsa, la capacitat d'adaptació de l'equip del museu, de seguida que ens van tancar a casa, doncs, evidentment, previ a unes reunions intenses sobre què havíem de transformar, o sigui, s'havia de transformar tot el que havíem previst durant l'any, quedava tot tancat i tallat, i havíem d'estirar del fil, no?, de la capacitat de cadascú de nosaltres de poder imaginar quines són les propostes culturals que poden ser atractives per un públic familiar que està tancat a casa i que consumeix cultura des de casa i que té tot el dret del món a continuar consumint cultura des de casa.
Com ha crescut aquest públic digital, virtual?
Doncs en xarxes socials ha crescut un 17%, i ha crescut en tots els canals que tenim oberts, de Twitter, Instagram i Facebook, i en els diferents perfils que tenim de Vinzeum, del Festival Most i del mateix Vilapensa. És evident que el Most no s'ha celebrat, però sí que recordem que durant el confinament va fer una proposta molt interessant, o que a nosaltres ens va motivar molt, era que proposar una pel·lícula al dia. O sigui, durant 50 dies vam proposar una de les pel·lícules que estaven en obert a internet, li col·locàvem el link perquè la gent pogués tenir Cinema del Vi, una pel·lícula cada dia al vespre durant tot aquest confinament. Això ha fet que realment es reactivessin molt les xarxes del Most, tot i que després la desena edició va haver de suspendre's per l'aparició de la segona onada. Però sí,
extremis, vau estar intentant fins al final.
Sí, sí. De fet, serà un esforç que no perdrem i que aprofitarem aquest mes de juny. I aquí apuntar també coses que passaran aquest any que esperem que puguin passar i que no ens torni a fer ajornar, doncs, aquesta situació tan trista, no?
Hem començat amb el públic digital perquè és la xifra que creix, la bona dada, la resta de xifres descendeixen i de forma important. Quants usuaris, quants visitants ha tingut Vinzeum el 2020?
Doncs no arriba als 11.500, 11.450 aproximadament. Això vol dir que ens han deixat de venir a veure el museu o a utilitzar les activitats culturals o participar a les activitats culturals de Vinzeum 25.000 persones respecte a 2019.
Es guanyen digitalment? Queda compensat?
Estem amb 25.000, justament amb 25.000 nous, o no, 25.000 seguidors que ens segueixen per xarxes, no? I això vol dir un increment, o sigui, partíem de 20.000, per tant hi ha un creixement d'uns 5.000 nou visitants, diguéssim, d'aquest entorn digital de Vinzeum. És a dir, perdem. Poses-me a la balança i continuem perdent. Però sí que és evident que aquest pla digital l'hem de continuar potenciant, perquè és evident que no, que fem el que fem, i si ho podem fer presencialment, ara tothom té al cap, doncs, que hi ha una fórmula híbrida, que no només ens quedem amb el pla digital, sinó que diguéssim, el discurs ara pot ser transmès també en el canal digital, perquè és molt més accessible i, per tant, arriba a molts més perfils de gent. La gent està més acostumada també a consumir des de casa i amb els aparells que té portàtils, no? Doncs la cultura que ofereix el seu territori.
Per posar en context aquesta punxada, sí, la xifra de visitants descendeix igual que altres museus? Us passa factura de la mateixa manera?
Baixem un 70%, això, aquests 25.000 menys representen un 70% de baixada respecte a l'anterior any. Estem una mica per sota de la mitjana registrada per l'Observatori de Públics de Museus i Monuments, que és un organisme que està treballant sota el paraigua del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per analitzar l'impacte també de cada any del registre de visitants, però aquest any en concret de l'impacte de la Covid. I la seva previsió, a finals d'any, la seva previsió era que els museus tenien de mitjana una baixada d'un 80%. Cal entendre que hi ha museus que basen molt el seu públic a un públic absolutament estranger, un públic turístic. I el turisme, com sabem, ha sigut dels sectors més fortament afectats per aquesta pandèmia, perquè no ha existit gairebé el turisme des del mes de març i fins a l'actualitat. I, per tant, nosaltres, tot i que evidentment hi ha un percentatge que ronda el 20% de turisme estranger, no ens basem exclusivament en aquest, no? I, per tant, ens salvem per això. Ens salvem, entre cometes, no ens salvem, perquè continua sent un 70% i és molt. I el que ens angoixa o ens amoïna és poder-lo recuperar. La recuperació de l'activitat en el moment en què puguem tots passejar, travessar fronteres, viatjar, conèixer, etc., que la gent no hagi perdut aquest costum de presencialitat en el consum cultural i no es quedi en aquesta facilitat de consum cultural casolà, que és molt còmode, perquè el sofà sí està molt bé. Volem entendre que tothom està una mica fart del sofà i d'aquest consum casolà.
Crec que sí, eh?
I que, per tant, quan a les entitats com la nostra, que n'hi ha moltes per sort a casa nostra, doncs comencem a programar amb certa normalitat, la gent respondrà. Però hi ha una incògnita que hem de desvetllar, esperem que no gaire enllà.
Esclar, i a més a Vinceu, en aquests últims anys s'havia treballat intensament per incrementar aquest públic estranger. S'havien fet diverses accions, hi havia un pla en marxa, que ara ha quedat estroncat i haurà de recomençar.
Sí, no només nosaltres, crec que estem tots sota el paraigua de Penedès Turisme i aquí estem treballant perquè aquesta sigui una zona, una destinació turística fixa, no? I que tingui la capacitat de treure no només els públics propers, catalans, sinó també estrangers. Veurem, perquè sembla que això anirà més per llarg que no pas la reincorporació de la normalitat. Jo crec que hi haurà un segon episodi que serà en el moment en què puguem viatjar lliurement. Jo crec que això no serà factible i això és una opinió personal i, per tant, tampoc no em feu massa cas, però la meva idea és que els visitants estrangers trigaran molt més que els visitants locals a tornar a visitar-nos, està clar.
Aquestes 11.444 persones que han visitat Vinceu en aquest 2020, d'on provenien?
Doncs majoritàriament de la resta de Catalunya i del Penedès. De Catalunya estem registrant gairebé un 60% del públic que hem tingut al museu. Parlo ara del museu i no tant de l'activitat cultural, que l'activitat cultural és bàsicament un públic més proper. Però si parlem del museu com a exposició permanent, estem identificant públic en un 60% de fora de Catalunya, de fora del Penedès, en un 20 i pocs % del Penedès. Hi ha hagut una reducció important de públic local i una reducció molt important també de públic estranger. Estàvem al 20% l'any anterior i aquest any estem registrant un 11%, amb uns números molt baixos a nivell absoluts, i amb un públic espanyol gairebé inexistent. Estem a l'ordre d'un 3%, 4% del públic que ens ha visitat al museu. Per què ha baixat el públic penedesenc? Doncs perquè casualment la fatalitat ha fet que no poguéssim celebrar aquest any passat el DIM, el Dia Internacional dels Museus, que és un moment molt potent que fem portes obertes durant gairebé tot un cap de setmana sencer i bona part de la setmana hi fem moltes activitats i allà recull molt de registre d'aquestes entrades gratuïtes, i tampoc s'ha celebrat la Festa Major, que és un moment en què el museu també obre portes a tothom, perquè entenc que ha d'estar en consonància en els dies festius de locals, no? Tampoc s'ha celebrat la Festa Major, tampoc hi ha registres de gratuïtats, i per tant la gent que ve del Penedès, que repeteix perquè ja coneix el museu, és gent que ve en moments oportuns de celebració, aprofitant la Festa Major, aprofitant el Dia Internacional dels Museus, i aquest any no ha estat així, no?
I aquest 57% de públic de la resta de Catalunya vol dir que durant aquella finestra que es va obrir entre juny i octubre, on es van relaxar molt les restriccions, van venir al museu, van aprofitar aquests mesos.
Sí, segurament. És el moment en què tothom buscava aire lliure i que buscava diversions i ocupació cultural, diguéssim, d'allà on fos, de proximitat. Això és un turisme intern de proximitat, per tant, el que permetien en aquell moment les restriccions de la desescalada, però sí que va haver una certa sensació de recuperar aquest moment de vacances i el moment de passejar per entorns com pot ser la Vinya del Penedès i, per què no, llavors aprofitar per venir a visitar Vinceu, clar que sí.
Xavi, seguim mirant aquesta radiografia, aquests números, aquestes xifres, quant activitat cultural, què diuen?
La patacada més forta,
sí.
És a dir, deixem de programar moltes activitats, se suspenen, passen a un pla digital que té un efecte, hi ha un impacte relatiu creixent, no? Però en cap moment compensa amb la pèrdua de públics. Evidentment, aquests públics, si no poden venir d'una banda i tampoc no hi ha activitat perquè se suspèn de l'altra, doncs evidentment la part més acusada de l'acció cultural del museu aquest 2020 ha estat l'activitat cultural, baixant gairebé un 80%, no? Com dius, els públics respecte a l'any anterior. Hem de tenir en compte que no hem celebrat el MOST és un dels esdeveniments importants que més públic registra durant tot l'any, i hem d'entendre també que el Vilapensa s'ha celebrat al setembre, però amb una versió reduïda, amb uns aforaments limitats i amb moltes menys activitats de les que es proposen habitualment en aquest festival de pensament que estem a les portes també d'organitzar i de llançar.
Ja fa mesos que no podeu programar activitat cultural, a l'excepció d'aquesta finestra que recordàvem entre els mesos de juny i octubre, i a més encara cal sumar-hi un altre llaç que altres equipaments no tenen, no podeu utilitzar l'auditori de Vinzeum, perquè està dins del museu.
Sí, el Procicat, curiosament, té complexitats i té paradoxes, i una de les paradoxes és que els museus no poden organitzar ni programar activitats grupals, ni presentacions de llibres, ni conferències, ni concerts. Això vol dir que els seus auditoris han d'estar tancats, quan els auditoris municipals, els teatres municipals, per sort, estan oberts i continuen mantenint una certa normalitat en la programació cultural, teatral, musical, etc. Nosaltres aquest impediment acusa de manera molt intensa la baixada d'usuaris, perquè hem de pensar que és un equipament, l'auditori, que pot acollir anualment unes 10.000 persones, i aquest any estem en un registre 2020 d'unes 3.000 persones, que segurament que estan registrades sobretot concentrades els primers dos mesos i mig d'any, i aquest moment del setembre que semblava que anàvem millor i que no era, després va demostrar que no era tan així, no? Per tant, sí, és una de les contradiccions que ens afecta directament, no només a Vinzeum, sinó a tots els museus que són oficials de Catalunya, sí.
I les exposicions temporals, les exposicions pròpies de la casa, han funcionat bé?
Molt bé. Jo diria que ha sigut la salvació. És curiós que expliquem que l'èxit és l'exposició temporal quan hem tingut una baixada d'un 55% de públics, no? Però entenc que un 55% de públics és una baixada relativament curta en comparació amb les baixades de l'activitat cultural. I s'explica perquè dintre d'aquesta possibilitat d'activitat al museu, de les poques activitats que ens permet el Procicat actualment encara, és de poder visitar exposicions. La permanent, públic vilafranquí, penedesenc ja la coneix i per tant baixa de manera estrepitosa l'afluència de públic, però les temporals generen novetat i interessa un públic proper, que és a qui va destinat bona part d'aquesta programació d'exposició temporal. Primer recordem Cartografies, que va quedar troncada per l'aparició de la Covid el mes de març, havia d'acabar més tard i va acabar de manera improvisada, però va acollir a molta gent. En global, entre 2019 i 2020, perquè es va inaugurar el desembre del 2019, vam recollir això 1.700-1.800 persones. Una activitat que recordem que posava en valor la col·lecció cartogràfica del propi Vinzeum, i celebrant moltes activitats paral·leles. Aquestes activitats paral·leles potser ja no es van celebrar tant a la següent proposta, que era la de Bacus, les màscares del Déu, una exposició que ens venia de Badalona, que va tenir també de la vora de 1.700 visitants. Va ser, per sorpresa, una exposició molt sol·licitada per les escoles el mes de setembre, aquest moment d'impàs que semblava que tornava la normalitat. Bé, i ens va funcionar. I per tercera, la tercera proposta, aposta, és aquesta que tenim oberta encara ara, que és l'exposició que parla sobre el mètode Farinet aplicat a les escoles de la República aquí al Penedès, que està tenint un èxit doncs molt important. En molt pocs dies d'obertura, el mes de desembre, vam aconseguir de la vora de 1.000 visitants. És veritat que en aquesta exposició sí que ja les activitats paral·leles ja estan començant a cancel·lar-se o a ajornar-se. Estem preveient que l'acabament de l'exposició sigui més tard del que havia previst per poder aprofitar uns mesos en el que puguem desenvolupar aquestes activitats que hem aplaçat ara, que hi hagi més capacitat de mobilitat i la gent pugui aprofitar aquestes cites. Però, en resum, l'exposició temporal és el recurs de més èxit i que ens ha salvat una mica els números aquest any, sí.
Aquests són els números, la radiografia d'aquest 2020, molt complicat, com podeu escoltar, i a la roda de premsa d'aquest matí, de fa una estoneta, també s'han presentat les línies d'activitat d'aquest 2021. Heu llançat ja tres propostes expositives.
Sí, una d'elles prové de la programació prevista en principis de 2020 i que va caure per haver de reprogramar el calendari. Vam haver de prioritzar la programació de Bacus, les màscares del Déu, en plena festa major, i descartar la que hi havia prevista en aquella festa major, que era l'exposició de l'artista vilafranquina Eulàlia Valldossera, que, com sabeu, o ja vam anunciar en el seu moment, hem incorporat a Vinzeum una de les seves peces, una instal·lació seva dintre la col·lecció del museu, gràcies a una cessió que ha fet la Generalitat de Catalunya dintre de la seva col·lecció d'art contemporani. Tenia o va adquirir aquesta peça a demanda del propi museu i la té en cessió per poder-la incorporar en un futur a l'exposició permanent. Hi haurà una primera mostra temporal a la capella de Vinzeum, entre la capella de Vinzeum i els espais de la Permanent, d'aquesta instal·lació, i una altra peça que ens cedeix l'artista vilafranquina. Per ella és com un retorn a casa, d'alguna manera. Fa molt de temps que no exposa a casa i, per tant, és una molt bona oportunitat per descobrir-la de nou, redescobrir i descobrir quin és aquest nou discurs que té Eulàlia Ballocera, que continua molt activa en l'àmbit d'art contemporani català. Ens fa molta il·lusió mantenir-la en la Festa Major d'aquest any 2021 i és una de les propostes potents. Evidentment, l'acabament o la continuació d'aquesta exposició que parlàvem de Freinet, amb tota l'activitat paral·lela que volem sí o sí poder celebrar, encara que haguem d'acabar el mes d'abril. Crec que l'abril és un bon mes d'acabament perquè celebrarem també la consagració o l'adveniment de la Segona República, no? El mes d'abril és l'any de la República, el mes de la República, per tant, se compleixen 90 anys de la proclamació de la Segona República a Catalunya i, per tant, doncs, serà un bon motiu per tancar portes, recordant aquell moment de tants somnis que després van quedar truncats, pel que tots ja sabem. I la tercera aposta va molt en relació a un cicle que pretenem donar, fer molt visible a l'últim terç de l'any. Aquest últim terç de l'any, aquest any, a diferència dels darrers 10 anys, doncs no tindrem el Most. El Most el celebrem el juny, com sabeu. Hem congelat l'edició de la desena edició.
Que no. Hola, bon dia, saladates.
Novembre del 2020, i la traslladem al juny, un moment propici per celebrar-ho, coses, moltes coses a l'aire lliure, i que diuen que entre les poques coses que sabem del cert, les poques certeses que sabem d'aquest ditjós virus, és que amb la calor remet i té menys capacitat. Esperem que les noves soques també fagin el que han de fer i frenar, i per tant puguem celebrar aquest festival no portes endins a les sales de cinema, que també, sinó també portes enfora, amb cinemes a la fresca a la nit. Imaginem un festival especial, ho ha de ser, i el celebrem el mes de juny. Per tant, comentàvem que al final, a l'últim terç de segle, de l'any 2021, celebrarem un cicle de xerrades que giraran al voltant de l'arquitectura i el vi, i acompanyarà aquestes xerrades a una exposició sobre la pedra seca que porta el Departament de Cultura, la Direcció General de Cultura Popular de la Generalitat Catalana.
Hi haurà aquest mos especial congelat que es descongelarà el mes de juny, i hi haurà Vilapensa també?
Hi haurà Vilapensa, està jo tot tancat, no trigarem gaire en donar les pistes oportunes sobre el contingut, però sí que es pot ja anunciar, de fet ja s'ha anunciat a la roda de premsa quin és el tema, el lema que travessarà aquest Vilapensa, esperem que ja més normalitzat, amb una versió híbrida encara proposada, evidentment, però que amb molta més presència de públic i moltes més activitats que no pas la del 2020. És el mal, és el problema filosòfic del mal, el tema que ens preocuparà a tothom aquests dies de Vilapensa el mes d'abril a Vinzeum.
Es mantenen les dates,
sí,
abril.
Sí.
I hi haurà Dia Internacional dels Museus, és el maig, no?
És el maig, tenim moltes ganes de celebrar-ho. Una de les propostes possibles era poder tornar, fer un retorn de tots aquests materials pandèmics que vam recollir en aquella crida famosa que molts museus catalans va fer en el seu moment, de poder demanar a la població, doncs, que guardés aquests testimonis d'aquest moment de confinament absolut domiciliari, no? Que és té un impacte social molt potent i que els museus ja preveien com un moment històric i, per tant, guardaran tots aquests materials. Intentarem que aquest DIM, entre moltes altres coses que hi passin, que sabeu que hi passen molt sovint moltes coses, doncs aparegui també aquest retorn de material pandèmic.
De projectes no en falten, i llaminers tots. Xavier Fornos, gràcies per fer-nos 5 cèntims d'aquestes xifres del 2020 i de com es presenta aquest 2021, com l'entomeu amb molta activitat. Ens retrobem aquí amb els amics de Vinzeum dimecres vinent. Gràcies, bona setmana.
Moltes gràcies, Sílvia.
Ciència, decidit m'hi vaig llançar i no recordo partir d'una hora, i vaig viure, suposo, inconscient, com si dormís sense dormir-me. I aquella gran il·lusió va salvar la meva vida. I ara sóc en un lloc nou on la teva mort no m'ha vist sense morir, dius meu, i sóc feliç com tu ets ara.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, són 11:45 i és moment de tornar amb aquesta informació a nivell local i comarcal dins del Penedès en xarxa. Des de la redacció d'aquesta casa us parla Sergi Anson. Començarem recollint que Unió de Pagesos demana a Agricultura que respecti les recomanacions de la DEOCABA sobre la limitació de plantacions. El sindicat defensa que són les denominacions d'origen les entitats que poden valorar millor la necessitat de limitar les noves plantacions o replantacions en el seu àmbit geogràfic. Aquesta sentència deroga dos articles de la norma que regula el potencial vitícola i comporta, segons el sindicat, que en primer lloc el Ministeri d'Agricultura recuperi l'obligació de demanar un informe no vinculant a les comunitats autònomes on estiguin ubicades les denominacions d'origen d'àmbit de diverses autonomies quan aquestes recomanen establir limitacions de noves autoritzacions i replantacions en el seu àmbit. En segon lloc, també la sentència estableix que recupera el Ministeri la decisió final sobre l'aplicació d'aquestes recomanacions de les denominacions d'origen que es troben en més d'una comunitat. Per tant, no són les denominacions qui podrien decidir. En aquest sentit, Unió de Pagesos demana al Ministeri d'Agricultura que continuï defensant la sobirania de les denominacions pel que fa al seu creixement i que respecti també les recomanacions vigents i les futures. En un altre ordre de coses, us expliquem que l'Ajuntament del Montmell crea un canal de difusió a Telegram. L'Ajuntament del Montmell es va modernitzant i després de crear totes les xarxes socials i una aplicació pròpia per tal d'informar tota la ciutadania, ara ha decidit crear un nou canal de comunicació, en aquest cas un canal de difusió a Telegram. Des de la Regidoria de Noves Tecnologies i el Consistori han volgut anunciar aquest nou canal de servei a la ciutadania per tal d'ampliar l'oferta de comunicacions amb les que es podran rebre alertes, anuncis, notícies o agenda, entre altres qüestions. A Telegram es podrà trobar el canal com Ajuntament del Montmell i han aprofitat per recordar que també la ciutadania es pot descarregar l'aplicació, l'app, per Android Fem Montmell. Parlem ara del bibliobús al Castellot, que estarà aquest dijous a Sant Pere Molanta. El bibliobús, doncs, torna al nucli de Sant Pere Molanta i s'instal·larà, com dèiem, aquest dijous davant de l'escola Rossend Montaner entre 3:45 de la tarda i 6:15. Seguint les mesures recomanades, el bibliobús manté els serveis de préstec i la devolució de documents, el préstec interbibliotecari, la informació bibliogràfica, volem dir, i la informació general. Recordem que les activitats culturals o de lleure estan suspeses temporalment, a excepció de les que es realitzin per a grups de convivència als centres escolars. Si les condicions meteorològiques ho requereixen, el servei es prestarà a l'interior del vehicle i es permetrà l'accés simultani d'un usuari o unitat familiar, prèvia neteja de mans amb gel hidroalcohòlic, que es posarà a la seva disposició i respectant, evidentment, l'ús obligatori de mascareta i la distància de seguretat. I acabarem amb un apunt cultural també per explicar que la Galeria Palma 12 inaugura una exposició de 3 artistes sobre l'art de viure. La Galeria Palma 12 de Santa Margarida i els Monjos ha inaugurat aquest passat cap de setmana una nova exposició sobre art contemporani de les artistes Regina de Miguel, Anna Dot i Sol Prado, titulada Dominar l'art de viure. Es tracta de 3 joves creadores que presenten treballs de temàtiques plenament actuals vinculades al canvi climàtic, l'aïllament o la incomunicació. Regina de Miguel és una artista malaguenya, Anna Dot és de Vic i Sol Prado és argentina, de Buenos Aires, i a més d'artista, també és directora de cinema. L'exposició de Palma 12 recull les inquietuds de les 3 artistes en una exposició pluridisciplinar. Palma 12 ha tirat, volem dir, endavant aquesta exposició, que es pot visitar fins al proper 11 d'abril, malgrat les dificultats del moment i de les restriccions establertes per la pandèmia. La inauguració es va fer sense la presència de les artistes convidades. L'objectiu de la galeria és que en una data futura, quan ho permetin les condicions, es pugui dur a terme un acte d'inauguració més formal amb l'assistència, llavors sí, de Regina de Miguel, Anna Dot i Sol Prado.
Penedès en xarxa.
Anem acabant amb l'agenda al detall, on avui us recomanem un parell d'exposicions. Comencem a Ràdio Vilafranca per parlar de la mostra de gravats a llum. amb la qual el dibuixant, pintor i gravador madionenc Josep Pérez obre la programació d'Art Contemporani 2021 a la Sala dels Trinitaris. Josep Pérez, bon dia.
Hola, bon dia.
Divendres passat obria portes a Llum, perquè ara ja no es fan inauguracions. Com va anar aquesta estrena?
Bé, jo estic molt content perquè, degut a les limitacions que ens trobem, doncs la rebuda per part de les persones responsables del Departament de Cultura i també les visites que vam tenir l'oportunitat de saludar, pues, en fi, la sensació que vam tenir va ser molt, molt, molt positiva. Va ser una rebuda molt agradable, la veritat.
A la Sala dels Trinitaris hi trobareu més de 40 obres que ha seleccionat el Josep Pérez. Què tenen en comú?
Bé, bueno, t'haig de dir que aquesta és una exposició de gravats que vol expressar sobretot la meva gratitud a la natura i a la llum. Les obres seleccionades, com es pot veure, tenen relació amb el meu interès per la natura, pels paisatges, sobretot a contraclaror i les formes translúcides. Aquest seria, diguem, la importància d'aquesta mostra. Però també haig de dir que alhora és un conjunt d'obres que també pretén dialogar amb el visitant. Vull crear un espai reflexiu sobre aquesta apreciació de la natura que tenim tots, que tenim tothom, i les emocions que genera la seva contemplació.
A banda dels gravats, també hi ha algun muntatge i algun llibre d'artista, oi, també?
També. És a dir, el gravat no és tan conegut com altres tècniques plàstiques. Diria que el gravat és una disciplina, diríem, entre el dibuix, per exemple, la pintura, i actualment també ja podem incorporar la fotografia. Llavors, entre altres parts, diguem, que presento en l'exposició, pues, el llibre d'artista també està vinculat amb el món de la narració, però de la narració, diríem, visual, més plàstica. Llibre perquè, d'alguna manera, la forma de presentar-lo i de com posar aquesta plàstica s'aproxima una mica a la literatura, però una literatura diferent a la que estem actualment acostumats a llegir.
El títol de la mostra, A Llum, és una picada d'ullet, oi? Explica'ns què vol dir.
Sí. Bé, a veure, és difícil trobar a vegades una paraula que diguem que representi tot el conjunt, i per tant, bueno, veia jo que la llum era el focus, el centre, l'atenció més important d'aquesta exposició, però també lligada amb la natura, i vaig lligar una mica l'efecte visual de la llum, que és una percepció òptica, física, també amb la natura, escollint una planta que es diu Allium, o Allium, i d'alguna manera era metafòrica aquesta paraula.
I aquesta planta és exòtica? La trobes passejant pel Penedès?
No, la podem trobar... No, aquesta la tenim molt a prop. Si anéssim ara mateix aquí als voltants, la podem trobar als camps i molt a prop de la muntanya. La tenim a prop. És una flor esfèrica que també té un sentit dintre de la meva iconografia. Acostumo també a fer cercles o formes de manera, en forma, diguem, astronòmica, diríem, no? L'allium també és una planta que la pots veure des de diferents angles i és molt, molt, molt bonica, la veritat.
Al Josep Pérez li agrada sortir a caminar per Mediona, pel Penedès, i en aquestes caminades pel bosc, entremig de vinyes, per la natura, hi trobes inspiració, no?
Sí, bueno, la inspiració i, evidentment, també la tranquil·litat, la veritat. Abans he dit que també intento crear en l'exposició un espai també reflexiu, però que també vull donar a entendre que el caminar, en la forma com ho faig o com ho fem, doncs també rebre sensacions per part de la natura que ens envolta, per part del bosc, dels arbres que veiem. I aquesta experiència, pues, em dona molta tranquil·litat i la veritat que és el que intento transmetre després en el paper. I també vull dir que aquesta gratitud, pues, la sento molt a dins meu i m'agrada també explicar-la a través de l'obra gràfica, clar.
Parles d'aquesta tranquil·litat que busques i que intentes transmetre. El Josep Pérez, però originàriament, no és del Penedès, no és mediunenc. Ets de la gran ciutat, oi?
Sí, bueno, jo vaig néixer en un barri de Barcelona.
Sí.
I també estic a cavall entre dos pobles, entre Sant Joan de Mediona, on tinc també la casa taller, tinc família, i també una altra població que es diu Castellar del Vallès. Ja fa molts anys que visc fora de la ciutat. De sempre, de molt jove, havíem sortit la gent jove sortíem d'excursió i d'alguna manera apreciàvem molt diguem, els espais oberts, la natura, i ja fa molts anys que ja visc fora d'una gran ciutat.
Mm-hmm. Josep, quan surts a caminar, fas fotos, d'altres vegades fas apunts,
sí.
I a partir d'aquí, quina és la teva tècnica? Com construeixes aquests gravats?
Val, mira, bàsicament el que faig és sortir a donar un passeig pels voltants de Mediona, sobretot del territori medionenc, i ja saps que estem envoltats de vinyes, d'arbres, de bosc.
Sou uns privilegiats, sí.
Sí, o sigui, sortir de casa i tenim les fonts, tenim també el bosc a tocar. Llavors, normalment el que faig és anar de manera tranquil·la, aprofito moltes vegades de portar la càmera, de fer fotos i també els estils de dibuix, que poden ser, doncs, mira, una canya de bambú i tinta i fer uns quants apunts. A partir d'aquesta observació, el que faig és portar-m'ho a l'estudi que tenim aquí a Sant Joan de Mediona, i a partir d'aquí treballo el procés del gravat, que consisteix en fer una matriu. És a dir, el gravat, com he dit abans, no és solament el dibuix, no és una representació plàstica, és construir una matriu. Una matriu, doncs, es tracta de fer, de traslladar, o si vols transferir aquests apunts o les fotografies que faig, transferir-les a una planxa, en aquest cas, que és l'última tècnica que estic experimentant, transferir-la a una planxa d'alumini, una planxa d'alumini que té un component fotosensible. A partir d'aquesta transcripció, doncs, el que fem és entintar, i a través, amb el mecanisme de la impremta, que és, en aquest cas és un tòrculo, és una premsa, podem imprimir aquestes imatges, aquestes grafies sobre el paper. Sempre també amb ajuda de l'aigua, o sigui, tradicionalment i els aprenentatges que hem fet amb el gravat en les primeres èpoques ho fèiem a través de procediments que es diuen calcogràfics, és a dir, incidir en la planxa de manera directa a través d'un burí, que és com una peça que serveix per incidir en aquesta planxa i crear unes textures. Però actualment hem avançat moltíssim, hem experimentat amb altres tipus de matrius, i en aquest cas doncs, faig servir sobretot l'aigua com a mecanisme per poder transferir aquestes imatges o aquestes grafies.
Incorpores també a vegades materials que trobes en les teves passejades.
Sí, això m'agrada molt. Pensa que quan anem caminant o quan estem davant de l'arbre, veiem l'escorça o veiem també les textures del camp, doncs això també m'atrau moltíssim, no? I el que permet fer en el taller, doncs, és a vegades agafar aquesta mateixa matèria que diem trobar, poder-la imprimir d'alguna manera, no dir xafar-la, perquè seria molt, molt brut dir la paraula aquesta, però sí posar-la sobre el taulell i a través de la pressió sobre el paper que està mullat completament deixar les empremtes d'aquesta superfície o que poden ser branques, fulles, trobades de manera espontània durant el camí.
I t'agrada treballar mides importants, grans?
Sí, m'agrada treballar en mides grans perquè són les que m'agraden pues, d'alguna manera per experimentar i treballar de manera més lliure. Però actualment, doncs, una mica, i en aquesta exposició, doncs, he optat per fer una mida assequible en el sentit que es pugui contemplar el màxim d'imatges o de representacions possibles. I he triat un format que m'agrada molt, que és l'estàndard aquest de 50 per 70 centímetres, però que el gravat et pot permetre treballar formats més grans, molt més grans. I en aquest cas he escollit un format més reduït. En aquest cas,
Podeu descobrir aquests gravats, aquestes obres del Josep Pérez a la Sala dels Trinitaris de dimecres a divendres per la tarda.
Perfecte.
I els dissabtes uh-huh. també de tarda i els diumenges de 12 a 2. Ha estat un plaer conversar amb tu aquesta estona i ara ens toca descobrir a llum, tot buscant aquesta tranquil·litat i passejant pels Trinitaris.
Molt bé. Pues moltes gràcies per l'entrevista i ha sigut un plaer.
Igualment, adéu-siau.
Adéu-siau, que vagi bé.
I seguim parlant d'exposicions. A la Galeria d'Art Palma 12, Regina de Miquel, Anna Dot i Sol Prado reflexionen sobre l'aïllament en l'exposició Dominar l'art de viure. Ens hi apropem conversant amb l'Anna Rovira, responsable de la direcció artística de la galeria, i el Raimon de Cara des de Canal 20.
Així és, Sílvia, una de les poques propostes que de manera presencial es poden fer aquests dies té a veure amb la possibilitat de visitar una exposició que ens ofereix des de dissabte a la Galeria d'Art Palma 12 amb la mostra Dominar l'art de viure, per poder conèixer més detalls, no només d'aquesta exposició, sinó també de l'activitat prèviament de la galeria en aquest context tan complicadíssim que vivim. Doncs conversem amb l'Anna Rovira, que és la responsable de la direcció artística de Palma 12. Anna Rovira, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Va obrir portes a aquesta exposició, Dominar l'art de viure, que es podrà veure a les vostres instal·lacions a Mas Pujol, al municipi de Santa Margarida i els Monjos, fins al dia 11 d'abril.
Correcte, exactament.
Tota una heroïcitat, no?, en aquests temps que corren, obrir una exposició.
Bueno, és qüestió de no aturar-se, és qüestió dintre de les possibilitats, respectant les normes sanitàries, fer tot el possible per continuar l'activitat de la manera més normal possible. Però sí, aquesta és la finalitat. I és per això, doncs, que bueno, el dia 23, el dissabte, vam inaugurar nova exposició, tot i que la intenció és més endavant, quan, si això ens ho permet, si les circumstàncies ens ho permeten, poder fer un tancament o poder fer un altre acte inaugural amb tota la gent perquè es puguin desplaçar i puguin venir a veure-la presencialment.
Una exposició amb obra de Regina de Miguel, d'Anna Dot i de Sol Prado, i que ha estat comissariada per la Rosa Pera i que, segons s'explica en el que és la presentació d'aquesta exposició, gira al voltant del concepte d'estar aïllat, de l'aïllament.
Correcte, sí, bueno, en realitat en aquesta exposició la Rosa Pera ha fet un text que jo, si em permeteu, per introduir una mica aquesta exposició, m'agradaria poder llegir un breu fragment, si ens ho permet el temps,
sí,
molt ràpidament,
i tant.
També per veure com s'articula, no?, tota la resta del treball. En aquest text, que es titula tal qual tu ens has avançat, Dominar l'art de viure, diu Gilles Clement, a Una breu història del jardí, que és el primer jardí de la història, és un tancat la funció del qual és protegir el seu bé més preciat, les hortalisses, les fruites, les flors, els animals, i afegeix l'art de viure, tot allò que al llarg del temps es presentarà sempre com el millor. Encara que la noció del millor, de bé preciat, no para d'evolucionar, diu Clement, el principi del jardí roman constant i és acostar-se el més possible al paradís. Aleshores, una mica partint d'aquesta premissa, el jardí sempre és un espai acotat, un lloc que habitualment i actualment tenim nosaltres molt present en els nostres cada dia, on hem d'intentar doncs, aproximar-nos tant com es pugui a un hipotètic paradís, no? A un espai on poder doncs, nodrir el nostre cos, però també gaudir de l'esperit, no? I a partir d'aquí, una mica el clixé d'aquest paradís és una mica la illa que és aquest element constant en els tres treballs de les tres artistes que presentem aquí a la galeria. La illa, però, és un espai acotat, en aquest cas, per les forces de la naturalesa i també per les seves lleis. Aleshores, en els tres treballs que presentem, tal com dèiem, la illa és molt representativa i és constant, no? En el cas de la Regina Jiménez, la Regina de Miguel, ella presenta un treball que parteix d'unes illes que es diuen les illes Tuvalu i que actualment són unes illes amenaçades per l'emergència climàtica i condemnades a la desaparició. De fet, sí que m'agradaria doncs, una mica remarcar que, tot i que, com tu deies, el tema i el vincle que tenen aquestes tres artistes és a l'aïllament, també comparteixen qüestions com els mons mentals, els mons imaginaris, la producció d'imatges, la preocupació per al canvi climàtic i altres qüestions, doncs, bueno, com el turisme o bé la incomunicació, no? Llavors, en aquesta obra, Regina de Miguel, el que l'artista, bueno, el que l'espectador en aquest cas pot veure són una obra que consisteix en uns plafons metàl·lics on hi ha gravades en baix relleu les illes d'aquest arxipèlag i cites d'una obra de ciència-ficció d'un autor que es diu G.G. Ballard, es diu Drowned World, i en el qual uns personatges sobreviuen a un Londres amnegat. I és una comparativa que ella fa, en realitat, amb el que moltes de les illes en l'actualitat els hi pot passar, no? Degut a la situació a la que es troben exposades actualment. Llavors, després, per una altra banda, presenta una altra peça, que són unes aquarel·les que estan penjades a la paret i que estan completament interrelacionades amb una projecció, una peça audiovisual de gran format que està suspesa en el centre de l'espai més gran de la galeria, que es titula Deception. Deception és el nom d'una illa, que aquesta és una de les illes més enigmàtiques i estranyes de la Terra. És una illa que es troba a l'Antàrtida, i en realitat és una illa que és circular i que està situada en un punt on hi ha una gran confluència de vents. Però alhora, tot i que la traducció real de Deception és engany, aquesta illa té una peculiaritat molt gran i és que resulta que hi viuen una sèrie d'animals amb unes condicions molt extremes, ja que per una banda hi han fumaroles volcàniques, perquè també és un volcà aquesta illa, i per una altra hi ha unes glaceres perennes en la que poden trobar-se, no? Llavors, aquest punt extrem en què hi ha aquest món o en el que hi ha aquella realitat o aquella ciència-ficció que havien imaginat en molts casos diferents escriptors com Verne, Poe o Lovecraft, ara quasi bé, doncs, bueno, són realitats que actualment es poden descobrir a través d'aquests llocs, no? D'altra banda, també en l'espai central podríeu veure, tot i que jo us convido que ho pugueu veure a través de la pàgina web de moment, el que és el treball d'una artista que es diu Anna Dot. L'Anna és una artista de Torelló i aquesta noia ens presenta a la galeria un treball que consisteix en una sèrie, concretament, que es diu No cal la llum. No cal la llum és un conjunt de frases amb ceràmica escrites en braille. I és a dir, es distribueixen per les diferents parets de la galeria, convidant els espectadors a que les puguin tocar, a que les puguin resseguir. I, de fet, aquest és un projecte que va sorgir una mica amb la finalitat de dissenyar una exposició que no només fos visual, sinó que prioritzés també altres sentits. I les frases són frases que es van extreure d'una obra de teatre que es diu El Cecs, que és de l'any 1890, d'un autor que es diu Maurice Maeterlinck. Llavors, en ella era concretament la història d'un grup de cecs que es perdien en una illa, una altra vegada aquest concepte comú, i que descrivien les sensacions que tenen quan intentaven orientar-se. Per això és necessari aquest recorregut que està tot numerat i on hi ha, doncs, bueno, una guia, una pauta que ens permet anar d'un costat, doncs, cap a l'altre. Llavors, al costat, en l'espai annexa, també trobeu una altra peça, que en aquest cas és una peça sonora, una peça en la qual la mateixa artista, l'Anna Dot, presenta un treball que fa referència també a un grup de persones cegues que es perden i que al mig d'aquesta illa es troben repetint emocions, sensacions que tenen en aquell moment, no? Per acabar, en l'espai de la tina, a l'espai annexa també a l'espai central, tenim l'artista Sol Prado. La Sol és una artista que és argentina i que des de fa molts anys està ja afincada aquí a Barcelona i que també és directora de cinema. Llavors, la Sol, en el seu treball que presenta, que és un treball audiovisual, fa com una investigació sobre un lloc turístic, que és la illa de Leros, a Grècia, no? I per una banda ens presenta la imatge d'una presó, d'un espai arquitectònic, que en el seu moment va ser una presó durant les guerres mundials i la dictadura, i també més tard, durant els anys 70-2000, va ser un psiquiàtric. Llavors, també ara, actualment, però, s'ha convertit en un camp de refugiats. I tot i que, per una banda, és un destí on moltes persones acostumen a anar-hi perquè és un lloc realment turístic, és alhora un paisatge d'acollida de refugiats. I aquesta dualitat, aquesta doble interpretació és la que ell intenta captar a través de lo que és aquesta pel·lícula per posar de manifest aquesta realitat que també existeix. I com deia a l'inici, al final és aquest vincle entre totes tres, el fet de la illa en si, el que cada una d'elles desenvolupa d'una manera diferent.
Uns treballs, unes obres que es poden veure en aquesta exposició Dominar l'art de viure presencialment fins al dia 11 d'abril, però també feies aquesta invitació a poder-ho seguir telemàticament a través de la pàgina web palma12.com.
Correcte, sí, perquè són moments en què presencialment és més complicat de poder venir, de poder desplaçar-se, però sí que igualment nosaltres continuem treballant online per tal de promoure i difondre tot el que és la nostra activitat, ja bé sigui a través de la web o bé les xarxes socials o les plataformes digitals. De fet, són diferents canals que davant la impossibilitat de que hi hagi aquesta part presencial, disposem d'aquests nous canals, que són els canals digitals.
Doncs Anna Rovira, responsable de la direcció artística de Palma 12, gràcies per explicar-ho i que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa.
Amb aquestes dues exposicions que us hem recomanat a la gent del detall, posem el punt i final aquest dimecres 27 de gener al Penedès en xarxa. Ens retrobem demà de 9 a 12, com sempre. Gràcies i cuideu-vos.